Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui fem tertúlia literària amb la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch sobre un clàssic de la literatura espanyola del segle XX, Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
No només està considerat un clàssic de la narrativa espanyola del segle passat, sinó que, a més, la novel·la va guanyar el Premi Nadal l'any 1957. Quan agafes un llibre com aquest, condiciona una mica la lectura?
Sí. O sigui, no condiciona. A veure, jo penso que no. El que passa que hem anat... O sigui, fa quasi 60 anys aquest llibre. O entre 60... Vale. Aleshores, la lectura que fem no l'hem de fer amb els ulls d'avui. L'hem de fer amb els ulls dels anys 50. I això ens costa molt perquè hi ha hagut un canvi molt, molt ràpid, diguem-ne, de moltes coses, sobretot de les tendències d'escriure, de les tendències de llegir. I aleshores, quan llegim un llibre en castellà molt ben escrit, amb paraules que no són habituals, ens costa de llegir a segons qui, i ho entenc. Però jo penso que val la pena fer un esforç perquè és una mica veure com es vivia en el centre d'Espanya, en unes capitals que tenien personal, i que es vivia d'una manera tancada. O sigui, jo penso que el títol és molt maco, perquè diu Entre visillos, és ben bé que miren a través de, i hi ha que està conforme amb el que té i li agrada el que té, i hi ha el que no li agrada el que té. Llavors, els personatges que surten, a part de que els diàlegs són interessants, jo penso que, a veure, m'agradaria que fer, diguem-ne, un esforç per llegir-lo. Si és que en la tercera pàgina o en la quarta pàgina et costa. Si no, res, perquè jo considero que és un llibre fluid.
Pilar, però... has hagut de fer un esforç? T'ha condicionat saber que era Carmen Martín Gaite, Premi Nadal de l'any 57?
No, la veritat és que el vaig agafar molt d'interès. Vull dir, em feia molta il·lusió perquè no havia llegit res d'ella. I jo, per mi, cap esforç. Vull dir, ha estat un llibre molt fàcil de llegir. Vull dir, els diàlegs, tot. Vull dir, és molt fàcil d'entendre i segueix. Vull dir, allà a la tertúlia gent va comentar que li va costar. Hi ha gent que diu que no el recomanaria, algú que va dir que no li va agradar. A molts ens va agradar. A mi m'agrada moltíssim. Trobo que reflexa molt bé la societat d'aquell temps. Inclús els que ja són més grans, moltes coses és que les van viure. Vull dir, el què diran, el per què, vull dir, la religió que influïa, sobretot la por de què diran, del què seran. Vull dir, els homes... Aquí, la majoria són més protagonistes les dones amb aquest llibre. Vull dir, els homes tenen un paper més secundari, però surten aquell que està tan enamorat que faria qualsevol cosa per ella, vull dir, tant li fa. A l'altre, que és un aviador, que es casa amb una nena de 16 anys, que no vol ni que acabi l'institut perquè vol una verge, vol una nena, tot i que ell se'n va por ahí, però vol una nena que li faci de bona dona. Tu no necessites estudiar perquè tu el que has de saber és portar una casa. Vull dir, el reflexe d'aquest. Després està el cosmopolita, un tal Pablo Klein, que arriba al poble, que és el professor, que, esclar, porta unes idees molt, molt diferents, no?
És el personatge, el detonant de la novel·la.
Sí.
O sigui, és el personatge, diguem-ne, que bascula entremig, perquè parla d'una, parla de l'altra, i té una relació amb una persona que és un artista, que canta, i ell li té com una mena d'estimació, perquè la veu neta, o sigui, la veu neta, la veu que és tal qual.
Feu una
Natàlia, parles de la Natàlia, no?
Abans de seguir avançant.
De l'Elvira?
No.
Ens feu 5 cèntims de la trama?
De la Rosa, parles tant
Rosa,
aquí.
Vale.
Ens feu 5 cèntims de la trama?
És que nosaltres no parlem, la Dolors i jo no parlem abans del llibre, no, o sigui que podem fer coses diferents.
Fem aquí, i això és fantàstic, ho vull aquí, em viu i en directe.
Sí,
però abans de seguir endinsant-nos,
podem explicar.
Què passa entre visillos?
A veure, entre visillos, o sigui, el que passa és, dintre d'una... No es diu el nom de la ciutat. Es considera que com que ella va viure a Salamanca i va estudiar a Salamanca, que és Salamanca. Però en cap moment surt el nom de la ciutat. I ens explica què passa? O sigui, arriba aquest senyor, el Paulo Klein, que ve de fora amb unes idees, diguem-ne, diferents del que hi ha en aquell moment a l'Espanya central, a l'Espanya franquista, central i no central, a tot arreu.
Que tot s'ha de dir que el llibre no es parla mai.
Mai.
Ni de la guerra, ni del franquisme, ni res. O sigui, jo penso que quan el va escriure, com hi havia aquella por, es va controlar molt a l'hora de parlar d'això.
Potser que no tenia la intenció.
I aquest el Paulo Klein...
Perquè aquesta novel·la es considera costumista. O sigui, es considera que explica el que passava, sense parlar...
Ja, però en una societat postguerra, que és 40-50, que no es parli en cap moment ni es digui... És veritat que Salamanca no va ser bombardejada, que va quedar bastant al marge de la Guerra Civil, amb aquest aspecte, sí que van agafar professors. Però no entra res. I, a més, aquest, el Paulo Klein, precisament, ve a l'institut a donar classes d'alemany.
D'alemany.
Als anys 40-50, un professor que dona classes d'alemany. Jo vaig comentar, això em vaig riar molt del llibre, perquè no crec que en aquella època era el francès, és que ni l'anglès, vull dir, això a la nostra època, que nosaltres ja som després. I diuen, un senyor va comentar a la tertúlia, diu, vols dir que no va fer com a Franco, va estar amb Hitler i tot això, que va posar el professor d'alemany per relacionar-ho una miqueta?
Una picada d'ull per guanyar-se el favor de la censura.
Exacte.
Podria ser.
Dic, jo també ho havia pensat, ho va dir el senyor, dic, jo també, però és una cosa que...
Penso
llibre...
que no és massa important el
Ai,
fet.
Ai, perdona, Dolors.
No passa res, no passa res. Llavors, a veure, l'únic que fa és explicar d'un grup de noies que estan amb diferents edats, però dintre d'una edat, diguem-ne, des dels 20 i pico, els 17...
30, la Mercedes.
O 30, la Mercedes.
La Mercedes que té 30.
Sí, més o menys. Llavors, les seves converses, el que fan... com s'avorreixen, com estan preocupades només per el que fa l'altre i critica l'un i critica l'altre i que he vist aquest i que he vist l'altre. O sigui,
per tant, les dones són les protagonistes.
Sí. Llavors hi ha la petita, que és la Natàlia, que jo penso que és un detonant, que és la nena que se n'hi enriu amb les seves germanes, perquè això és un grup de germanes i les amigues, que se n'hi enriuen perquè ell només vol estudiar i es tanca a casa i li diu no, tu estudia aquí, a la sala, perquè no necessites anar a la teva habitació a estudiar. Aquí amb nosaltres ja estàs bé. I clar, ella no pot estudiar amb la gent allà al voltant. És que, a veure, ningú que ha estudiat una mica sap que és molt difícil estudiar amb un grup, amb la teva tia, amb les teves germanes, que sempre xerren.
I amb les visites, perquè a vegades el més important són les visites en aquella època. La Natàlia s'ha de dir, a mi és el personatge que més m'agrada del llibre.
Clar, és que és el personatge. A veure. És
perquè aquesta noia, o sigui, ara té 16 anys, vull dir que és l'amiga d'aquesta que es casarà. Vull dir que la troba a faltar perquè no continuarà el curs. Però aquesta noia és molt lliure, vull dir... Quan ella va néixer, la seva mare va morir amb el seu part. Llavors, la tia Concha, que és molt important també el llibre, que no surt gaire, però és la que ha portat les nenes. La Mercedes és la germana gran, que als 30 anys doncs, ja se la considera una solterona, que no arribarà mai, vull dir, ja estàs així als 30 anys i estàs fora de mercat. I després està la Júlia, que és la següent germana, que aquesta té un nòvio a Madrid, que aquest ja és més decidit, vol que marxi a Madrid, i la Natàlia l'ajuda, perquè el pare, abans no eren tan rics, però els rics es traslladen a aquesta ciutat, i el pare s'ha tornat una mica ja com els altres rics del poble. S'ha de dir que el llibre, pràcticament, menys una noia que es diu Alicia, que va a l'institut amb la Natàlia, que a mi m'agrada molt l'Alicia, és una nena també de 16 anys, però que té una madrastra, que l'ha d'ajudar a fer a la cuina, que té una perruqueria i ha de posar rulos a les senyores. Aquesta senyora, perquè em fa molta gràcia quan li diu, has vist el riu, la Natàlia li diu, el riu, quin color que té, que bonic i tal. Diu, jo el veig com sempre. Diu, però si el veus des de casa teva, diu, precisament, ho veig com una cosa. O sigui, està tan ocupada, les altres s'avorreixen, no tenen res, però aquesta nena, que és l'única pobra que surt al llibre, perquè els altres és aquesta societat benestant...
Mitja, no,
que s'avorreixen,
no una gran riquesa, però mitja, saps? Llavors, bueno, vull dir, fan... Tot és això. Llavors, diguem-ne, jo penso que l'important és el Pablo, que és el professor que ve a donar classes. Resulta que en el moment que arriba es troba que qui l'ha llogat, o sigui, el que li ha dit vine, que dona d'allò, s'ha mort.
Que és el pare de la Natàlia, de la Júlia, de la Mercedes. No, de l'Alvira. Perdó, de l'Alvira i el Teo. És el pare de l'Alvira i el Teo, perdó.
O sigui, per tant, a terra en aquest institut, sense l'aval.
Hi ha dues parts, la novel·la és en dues parts. La primera part et situa i el situa amb ell, i va parlant ara amb un noi, ara amb un altre, amb la noia, ara mira, no sé què, després surt la Rosa, que està a la mateixa pensió d'ell, etc. O sigui, va... I llavors, la segona part és quan va a l'institut a donar classes. Que a més és quan es comença a parlar amb la Natàlia, que és, la, que és alumna, i que...
Una mica s'enamora d'ella.
S'enamora, ella i ell també, tots dos, o sigui, és com una mena de... Així...
Però ell la mira més com a noia. Jo crec que a ell li agrada l'Elvira. Ells, més aviat l'Elvira, és la que li fa el petó... Bueno, parlem una mica perquè hem llegit el llibre.
No,
no,
jo...
Però ell, en principi, qui la treu, ho diu, és l'Elvira. El que passa és que es fa molt amic d'un, de,
bueno,
no?
A veure,
de l'Emília.
Jo penso que el tema... És la meva visió, eh? O sigui, l'Elvira és la que se surt una mica de la quotidianitat, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, hi ha dues dones, hi ha tres dones, per mi. O sigui, la Rosa, que és la que canta en el casino, que està en la mateixa pensió d'ell, i ell li fa, té tendresa per ella. O sigui, la veu tant... I quan se'n va es despedeixen i vale? O sigui, aquesta és una. Aleshores... que la consideren, com que canta en un casino, és mala...
Donota, no? De mala vida.
Ai, aquesta no pot ser.
Ai, a més, està en la mateixa pensió. Bueno, això és...
Escàndol.
Exacte. Llavors, l'Elvira és la filla del que s'ha mort, o sigui, del, mes, del professor que s'ha mort, que era el director de l'escola, que té aquella cosa de dir... Té un nòvio que li va molt al darrere, però veu aquest que és diferent. Llavors, no sap ben bé què li passa. I va... coqueteja, i l'altre es deixa. Però jo, fins a quin punt ell li interessa, no. Jo penso que no, perquè l'escena última l'avergonyeix d'una manera que dius, no, no pot ser. I no ho explico perquè no es pot explicar.
D'acord. T'ho hagués demanat igualment.
Jo penso que ell sí que li agrada aquesta l'Elvira, vull dir, si se n'ha tret, jo per mi sí. El que passa és que ell, al final, la gent del poble té uns quants amics i un que està enamorat de l'Elvira, està molt enamorat, es fa molt amic. Li diu que és la seva nòvia, que tota la vida han estat junts, però que és la seva nòvia. I jo penso que a partir que ell li diu, perquè ell es queda, quan li diu, ets la teva nòvia, ella es queda més enrere. I al final el que li vol demostrar, aviam, o sigui, vols venir amb mi, però estàs nòvia amb l'altre? Vull dir, decideix.
Pues per això mateix.
No? Vull dir, no, però és no. Que a mi l'Elvira no, és una persona...
No, perquè és un mica... dol i vol, que jo en dic.
Sí,
o sigui,
no sap exactament.
És una mica... I llavors hi ha la ingènua, la nena, que és l'única que s'atreveix a parlar amb el pare,
la
que s'hi enfada, la Natàlia, que és... O sigui, en realitat, i en realitat, vull dir, fixa't, i llavors la Júlia, que és la germana del que té el nòvio a Madrid. Llavors, fixa't que l'acabament... que es pot dir perquè no passa res, vull dir, no passa res, vull dir, qui marxa de la ciutat? La Júlia, que se'n va amb el nòvio a Madrid, i el noi, el professor, perquè ja no pot més.
El Pablo Klein.
Això, el Pablo Klein. Ja està. I la Natàlia...
S'ha ofegat en aquesta ciutat de províncies.
Clar, llavors, la Natàlia que es queda despedint-los a l'estació, però que tens claríssim que aquella nena volarà. O sigui, no t'ho diu, però ja ho tens. O sigui... Saps?
Perquè aquest entre visillos, entre cortinetes, seria en català, he buscat la millor manera de traduir-ho, és aquest mirar a la vida com passa des de la finestra, no acabar de participar-hi.
No acabar de viure.
Com a dones, clar.
Sí, bueno, és que clar, allà les dones pensen que clar, vull dir, nosaltres estem parlant d'aquesta novel·la, però jo diria que si algú vol entrar dintre... una mica del món de la Martín Gaite, que jo penso que val la pena, perquè és una de les... Jo penso que és una de les escriptores millors espanyoles del segle XX, vull dir, ho firmaria ara mateix, perquè no hi ha cap llibre d'ella que et caigui de les mans. O sigui, jo, per exemple, diria que si en lloc de llegir aquest llibre a la biblioteca haguéssim llegit Nuvolositat variable, probablement li hauria agradat a tothom, perquè és... Explica l'amistat entre dues dones. I és tan... preciosa, la novel·la, és una passada. O sigui, jo recomanaria com a... perquè inclús el llenguatge ja ha canviat una mica, ja té un altre tipus de
és
llenguatge.
És més tardà.
Sí, és una altra història. Igual que Caperucita en Manhattan, és que Caperucita en Manhattan és una delícia, o Lo raro es vivir, o El cuarto de atrás, o Retaïles, és que totes són boníssimes. Vull dir, jo ho recomano molt, perquè jo penso que és una manera... Jo a vegades, i ara diré una cosa que no m'agrada gens dir-la, és com retrobar-te amb la literatura espanyola bona, de veritat, que n'hi ha molta. I penso que el llenguatge, tant el castellà com el català, no distingeixo, s'ha primat molt i tendim a que s'escrigui amb el llenguatge que parlem. I això no és així. O sigui, nosaltres parlem un llenguatge i s'escriu de la mateixa manera, però diferent. I s'ha de notar la diferència. Quan tu llegeixes un llibre que sembla que sigui parlat, jo penso que ja no va per aquí. O sigui, a veure, no ho sé, eh? O sigui, jo això és el que veig. O sigui, jo penso que, qui tingui interès per llegir una bona escriptora i tenint molts llibres tots interessants, uns més difícils que altres, però no tan difícils...
Aquell llibre a la Comunitat Valenciana és obligatori pels alumnes, entra dintre de la selectivitat entre visillos.
Sí.
És que jo juraria que...
A tu quan hi
jo
també
vaig tenir obligatòria a l'institut.
Jo diria que hi va haver una...
És que va haver-hi una noia, una senyora que va venir ahir a la tertúlia, que diu, o sigui, m'ha tocat aquest llibre, diu, jo pensava, el vaig llegir quan hi anava a l'institut, perquè hi havia una professora que els va fer, diu, vam llegir tot el de la Martin Gaita, diu, i em va encantar. Diu, en canvi, ara quan ho he llegit, diu, no m'ha agradat. Dic, ai, coi. I llavors, ella en una entrevista, va morir l'any 2000, parlo que va parlar això, no? Sí. Que ella deia que tenia molta acceptació entre els joves de 17 a 40 anys, aquest llibre, que o sigui, no va sortir gaire, després diu, quan li ha sortit, s'ha venut més entre joves que no pas entre persones grans. Dic, no sé, jo sóc gran i a mi m'ha encantat i no l'havia llegit mai, m'ha agradat moltíssim.
Després, pensem que ella ha escrit, a més de novel·les, que ja n'he dit un reguitzell.
Sí, que els han de llegir.
Bé, jo, a veure,
jo les llegiré.
Sincerament, jo t'ho recomano. Si
sí, sí, ho faré.
A veure, jo penso que jo la reivindicaria, em fa molta ràbia que la gent no llegeixi aquest tipus de literatura, perquè és que és bona literatura, o sigui...
I suposo que, com us agrada fer, heu investigat sobre... Heu llegit sobre la Carmen Martín Gaite...
Perdona un moment, digue'm. Jo només volia dir que se sàpiga que també va escriure assaig, i que va escriure dos assajos interessantíssims per a la gent que li interessi, usos amorosos del segle XVIII a Espanya, i després un altre, que és Usos amorosos de la postguerra espanyola. Els dos són molt interessants per a qui li interessi el tema, eh? Molt interessants. O sigui, ja està.
Us volia demanar que ens posessiu una mica en context. Dèiem que és un clàssic de la narrativa espanyola que guanya el Premi Nadal l'any 1957, però quina edat té ella? En quines circumstàncies guanya aquest premi? Quina rellevància té ella a la societat de l'època? Molt tancada, molt masclista.
Ella no es proliferava amb entrevistes, ni amb... No li agradava. O sigui, ella volia separar molt la seva vida íntima de la seva vida professional. I llavors, moltes coses que no se saben en absolut.
O sigui... Ella explica, o sigui, el seu pare, tothom la posa com gallega. Diu, molta gent pensa que com si vés de Galícia.
És que va néixer a Galícia.
No, va néixer a Salamanca. Ella ho diu en una entrevista.
Bueno, però no.
Diu, el seu pare era notari, va néixer a Madrid, i la seva mare era gallega. I ella va néixer a Salamanca, el que va passar temporades a casa de l'àvia i a casa de la família. Però ella, jo he llegit en entrevistes que ha donat ella, va néixer a Salamanca, i el seu pare era notari, una persona molt culta, i que parlava molt bé, per això el llenguatge, diu, és que el meu pare ens obligava a parlar bé. I després, als anys 50, se'n va anar a Madrid, i ja es posa...
Faig un tall, eh?
I tant.
Aquest senyor va tenir dos filles.
Sí.
I totes dues van estudiar.
Sí.
O sigui, en allà...
Cosa que no era habitual.
No es vivia l'ambient normal de Salamanca de no estudiar les noies, de casar-se.
Ella va estudiar filosofia...
I això penso que és important.
Va estudiar filosofia i lletres a la Universitat de Salamanca. I als 50 anys se'n va anar a Madrid i ja va entrar en aquest cercle dels escriptors dels 50.
Quants anys tenia quan guanya el Nadal per entre visillos?
Jo tinc...
Bueno, va néixer el 25.
Va néixer el 25. I, doncs, 27, 20, a veure, 25, i sí, és el 57...
32.
32. Mm-hmm. O sigui, més o menys.
Molt jove.
Va escriure la novel·la un any abans. Li van donar el premi l'any següent, perquè normalment els premis sempre es donen amb llibres recient escrits, no es donen amb llibres molt antics. I abans d'això no havia escrit cap novel·la, va ser la seva primera novel·la.
Sí.
I va ser, vull dir, es va considerar molt bona novel·la.
Sí, A Madrid comença a escriure publicacions de relat, col·labora amb revistes com l'ABC, el Blanco i Negro, Alcalà, vull dir, fa relats i, bueno, jo, a l'entrar en aquest cercle, coneix el Rafael Fernández Farlosio, que es casen, van tenir dos fills, un va morir als 9 mesos, el primer noi, i després van tenir una filla que va morir amb 29 anys. O sigui, però ella ho diu, com diu la Dolors, no vol parlar de la seva vida particular. Vull dir, això...
Són compartiments estancs.
Exacte. Però de la seva vida, o sigui, una persona que, a més, no ha volgut entrevistes, donava poc, vull dir... No. En Pío Baroja li pregunta, em van conèixer Pío Baroja? Diu, pues no. Diu, perquè ja em van dir que estava així, que estava una mica, i per anar així, pues no valia la pena anar-hi, no? O sigui, ho tenia molt clar. Vull dir, una persona, jo la veig, a mi m'agrada.
I, en canvi, estèticament, es va fer un personatge.
Amb la
boina. Sempre anava amb la gorra vermella. O sigui, la veies i sabies que era ella. O sigui, per una banda, volia amagar, però per l'altra banda, no. O sigui, perquè ella es va fer... O sigui,
potser
ella...
es va refugiar en aquest personatge,
una mica,
no?
Una mica era com una curassa,
clar,
em sembla.
Per no ensenyar qui era ella.
A mi m'agradaria només fer un apunt.
Sí, tenim
que
temps.
Hi ha una cosa. En el capítol 15 hi ha un moment... O sigui, estem a l'institut. L'institut és un lloc molt gros. I resulta que en un moment determinat... O sigui, tenen molt poc espai a l'institut. Tot el més és dels jesuïtes i hi ha un seminari. I hi ha un moment que diu que parla del derecho preferente a l'escalera. I això vol dir que quan, per evitar... Perquè quan els seminaristes havien de passar per la part que hi havia a l'institut, que hi havia les noies, doncs les noies s'havien d'apartar, però no perquè les noies no veiessin els nois. No. Evitar encuentros turbadores para los seminaristas. O sigui...
Àngela Maria.
És que jo aquesta frase la vaig enganxar, dic, això sí. Ho haig de dir perquè penso que és... O sigui, una mica...
És molt de l'època, no? Et situa de seguida.
De què parla?
Sí, sí.
De què parla?
Una cosa molt curiosa també que a mi em va fer gràcia és, o sigui, el dol, no? Quan es mor el pare, han d'estar un any i mig, no poden anar al cinema, vull dir, han d'estar a casa...
Un any i mig?
Un any i mig sense anar al cinema ni això. I, bueno, van totes les visites a donar el dol i tal, i va una senyora, oi, que li diu... Diu, ostres, no saps quan t'admiro, perquè estàs de dol i, a més, t'estàs aprimant. Diu, a mi se'm va morir el meu fill i em tornes d'aprimar-me, m'engreixava. És que això... això no pot ser. O sigui, no dones la sensació de que estàs de dol perquè t'engreixes. O sigui, que és veritat, en l'època aquella, vull dir, el dol era molt important.
Molt estricte.
Vull dir, molt estricte.
I el que diran més.
I el que diran més.
Havien d'anar vestits de negre.
De negre.
Més d'un any.
Més d'un any.
Tot el, inclús
no, les nenes.
No, les filles i les netes.
Sí,
era una persona gran que tingués... O sigui, no la viuda.
Però devem parlar de les dones de la família, no?
Home, els
perquè
homes...
Els homes es portaven la cinta aquella al braç.
La cinta.
La cinta negra al braç i amb això ja estava.
No, ja n'hi havia
prou. I era tot el dol.
Sí, era tot el dol i la cinta. Però bueno, sempre anaven foscos. Però, bueno, que no anaven de colorins com van anar, no. O sigui, a veure, no, vull dir, no. Tampoc.
Que la novel·la reflexa, vull dir, és una època i una societat molt concreta, no és res. I està escrita d'una manera, com deia la Dolors, fantàstica. Vull dir, els diàlegs, n'hi ha aquí, la Natàlia i el Pablo, són els que parlen en primera persona. La Natàlia perquè escriu un diari, ho explica tot, i el Pablo perquè ho fa en primera persona i ho explica. Però, a més, hi ha un narrador...
Hi ha un narrador.
Però no que t'ho explica, no és aquell que sap els teus sentiments o el que sigui, sinó que explica les coses que es veuen, realment el que veu.
Narra el que veu.
El que veu només.
No és un omniscient.
No. Narra el que veu. I tu a les altres persones, els altres personatges, els coneixes perquè un personatge te'l descriveix. Fantàstica.
Us ha enganxat molt.
No, a mi sí, jo ja he llegit molt d'ella. O sigui, no tinc...
Ja has dit que la recomanaves moltíssim.
Sí, jo també.
I la Pilar està encantada amb el descobriment.
Sí, m'agrada molt.
Doncs moltes gràcies. Nosaltres hem gaudit escoltant-vos aquesta estoneta. Entre visillos, de Carmen Martín Gaite, està la lectura del Club Literari de la Torres i Bages, que avui ens han reproduït la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch. Gràcies, bona castanyada.
Bon dia,
igualment.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que el proper mes de novembre es donarà el tret de sortida al servei Banca Mòbil de Catalunya, un servei de la Generalitat que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles, d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels que hi ha a Catalunya i a les 308.000 persones que hi viuen. Entre aquests, alguns a l'Alt Penedès, com els termes municipals de Lavern i Ordal a Subirats. El govern municipal d'Olèrdola perfila les prioritats del pressupost per l'any vinent. Serveis socials, suport a les entitats i inversions que millorin els serveis públics. Aquests són tres dels eixos principals que marcaran el pressupost de l'Ajuntament d'Olèrdola pel 2025. Així ho avançava la regidora d'Hisenda i alcaldessa, Fina Mascaró. Aquests dies el govern està acabant de tancar les propostes que es traslladaran al ple un cop s'hagin exposat a la comissió informativa prèvia a la sessió. L'alcaldessa apuntava que es preveu incrementar el suport a les entitats i oferir a les seves juntes formació perquè puguin treure el màxim profit a la convocatòria de subvencions. Mascaró anticipava que en el capítol d'inversions es recolliria el compromís de fer el 2025 la remodelació del consultori de Sant Pere Molanta. Seguim apuntant-vos que, després de posar en marxa els canvis de sentit dels carrers General Cortijo i Calbolet i totes les mesures complementàries, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha explicat en el transcurs d'una roda de premsa que l'Ajuntament ja disposa de dades significatives. L'objectiu dels canvis en la mobilitat al centre era reduir en un 30% el trànsit de vehicles de motor i, de moment, les dades mostren que s'ha passat d'uns 8.000 vehicles diaris a uns 6.000. Ara l'Ajuntament prepararà un informe recollint les dades extretes de la monitorització del trànsit que s'ha fet al voltant del centre. Amb aquesta informació es podrà veure quin ha estat l'impacte i de quina manera es continuarà avançant per complir el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. I per acabar us expliquem que el 18 de novembre, dilluns, de 5 de la tarda a 9 del vespre, es podrà fer donació de sang a la Casa de Cultura del carrer Germanor de Sant Jaume dels Domenys. No és necessari inscriure's prèviament a la pàgina web del Banc de Sang, tot i que es recomana fer-ho per facilitar la feina. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no està embarassada. Donar sang és beneficiós per a la persona que dona i molt més per qui la rep. Per aquest motiu, se us demana que col·laboreu fent difusió en els vostres cercles i feu que la informació arribi a quanta més gent millor.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 4 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa.
Els dijous us acomiadem amb música i avui, tal com fem un cop al mes, l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, ens apropa una tria musical amb novetats, tant en solitari com col·laboracions. Tornem, doncs, fins a la capital del Cava per descobrir aquestes novetats.
Com bé dius, ens encanta tancar programa cada dijous amb la música com a protagonista, en una secció més pausada, més tranquil·la i que avui aprofitarem per apropar-vos novetats. Comencem, com sempre, amb llançaments discogràfics i us intentem resumir avui, només amb 5, el que han estat aquestes setmanes. El primer llançament ens du fins a Madrid, on el cantautor Ismael Serrano ens presenta Sinfónico, el seu 19è àlbum, on revisa 13 temes en format sinfònic. Entre els temes que recupera de la seva llarguíssima trajectòria musical, el més mític, aquest conegudíssim Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien ala de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Gaza los que morían en Vietnam. La, 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 la.
Seguim amb Dani Fernández i el seu tercer disc, que du per nom Jauria, i on trobem temes com aquest Osaka, on uneix veu amb Iván Ferreiro.
Voy a remontar de aquellos días trágicos. Si te quedas bailando en medio del salón.
Y no la vi venir, no lo supe esquivar. Me dicen cosas que no pudo adivinar.
Cosas que no pudo adivinar.
Y no la vi venir. Y no la vi venir. Y se me cuela en el portal como si nada.
Me promete que esto nunca va a pasar. Y me recuerda.
Marlena, el duet format per Anna Legazpi i Carolina Moyano, ha tret al mercat el seu segon EP, que du per nom Quatro Paredes i una Verdad, i on hi trobem, entre d'altres, aquest A Pleno Pulmón.
Te gusta ser el foco y llamar la atención. Princesa de dos caras, hiciste papelón. Que siempre fui tu fan y ahora yo vendo el dolor. Que mi gente gritará a pleno pulmón. Luchando con tus ganas de saber pedir perdón.
a pleno pulmón. Querrás oír mi voz, entrar por tu ventana, luchando con tus ganas de saber pedir perdón. Querrás oír mi voz, detrás de tus pantallas, ya no te iré a buscar. ¿A dónde te has perdido? ¿A dónde te has perdido?
Elefantes i Amigos, concierto Sonorama 2023, és el directe del grup en el Festival Musical de l'any 2023. Un concert on no podien faltar els seus grans hits, a més de grans cantants i amics com Rosalén, Viva Suecia o Noni de Lori Meyers, amb qui interpreten Que yo no lo sabía.
Aunque hable la gente, solo oigo tu voz. Completamente borracho por tu amor, qué pesado estoy.
Pero es que tampoco me quiero callar. Más bien al contrario, yo quiero gritar que soy muy feliz. Si estás junto a mí,
te quiero morir.
Estoy loco por ti.
I l'últim llançament discogràfic que us apropem avui és Ejército de Salvación, el més nou de Love of Lesbian, on trobem col·laboracions de renom com la que fan amb Rigoberta Bandini, Amaral, Zahara o aquesta amb Leiva, la Champions i el Mundial.
I ara sí, juro que ahora sí, será mi año.
Me digo lo mismo.
Hoy me importa una mierda si gana o le metieron siete a mi equipo. Cuando me he acostado ya no era domingo, no.
Yendo por la calle me metí un buen piño y se me vieron las
chavas.
Y ahora sí, juro que ahora sí, será mi año, ya verás. Y ahora sí,
cançons que han sortit del forn en les darreres setmanes. La primera la venim a buscar a casa i és que els germans Serrasolses han presentat Només viure, un tema que contagia ritme i bon rotllo al més pur estil de Ginestar.
Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui per què ha de passar.
Què ha de passar?
Seguim amb més catalans, en aquest cas amb Hyde Park, on s'empasten les veus de Sopa de Cabra i Sidoní.
Sento que t'he estat buscant de fa molt temps, de fa molts anys. M'he sabut al teu costat, em fas sentir a casa.
Per una altra col·laboració la coneix a Judit Nederman i Zaro, en aquesta cançó cantada a dues veus i en dos idiomes, català i euskera. És La meva llengua.
Bressol de lluites i d'amor, em trobo de més franca i vella. La meva llengua també és teva.
Yeah.
kantatu zigutena. Sasien gainetik lainoen azpitik ausartu zirenak.
Per totes les tonades que les nostres àvies van seguir cantant.
Per tots els cants d'ocell que aquell viol un cel va poder despuntar.
Nadie te quiere és el lema que ha compost Conxita a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer i que enguany versiona amb Paula Mateus i Júlia Medina.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa
para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Lo que tú no sabes es que le ha regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado
y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo que de verdad le importa. Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Carla, Matilde y Lucía hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan justa
para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere.
He aprendido a ensanchar la vida, abrazarla fuerte y sacar los dientes.
Que no estás sola y ahora lo sabe. Que no estás sola y ahora lo sabe.
Ella ha aprendido a salir a flote. Ella aprendió que es aquí y ahora. Que no está sola y ahora lo sabe. Y a ti nadie te quiere.
L'última cançó la venim a buscar a casa, on els penedesencs Búhos presenten Diumenges, la cançó amb la que avui tanquem programa.
Sento que estic perdut, em punxen les teves roses i m'he quedat sense escut, ja no tinc clares les coses. Sento que et vas escapar, mai entendré per què tornes i no puc deixar de pensar com em menges diumenges, els dilluns ploro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort, dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? 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 Ara que estic perdut i no puc fer-hi res, que m'he rendit a tu i que sóc el teu pres, que he deixat de volar, que he deixat de sentir, que ja no sé com trobar el camí. Ara que a poc estic perdent el nord, ara que no trobo pau enlloc i no puc deixar de pensar com em menges diumenges, els dilluns ploro fort, si els dimarts dius que em deixes, els dimecres són mort, dijous surto de farra, divendres puc morir, dissabte ploro a la barra, per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi? Per què no estàs amb mi?
Som a les portes d'un llarg cap de setmana i quina millor cançó per acabar que aquest diumenge de Buhos. Acomiadem setmana, acomiadem l'octubre, tanquem paradeta pel que fa al Penedès en xarxa d'aquest dijous 31 d'octubre, tot desitjant-vos una bona castanyada i una molt bona diada als castellers de Vilafranca. Adéu-siau.
Ara que estic perdut i no puc fer-hi res, que m'he rendit a tu i que sóc el teu pres, que he deixat de volar, que he deixat de sentir...